Cementerio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Siri, ¿on puc escoltar què li està passant al Villarreal esta temporada?
Les coses del Villarreal, com sempre, a Ràdio Villarreal, amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot o de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2. El nervioset de Mata i la seua tropa. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cherichev, el mid de Unal, es esta, va Cheri, está solo Unal, y la pasa, está solo Unal, 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 al porter, Fornas, 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 gol, 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 gol.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonista. Protagonista.
Protagonistes Villarreal, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Villarreal i els seus voltants ens importa. Protagonistes Villarreal, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM.
Molt bona vesprada, arribem a la 1:07 del migdia, repassem l'actualitat política provincial i local. Comencem parlant-los d'aquesta baixada de temperatures que la Diputació de Castelló incideix en la seva campanya Junts Fem Prevenció, que permet la instal·lació d'alarmes antiincendis en les vivendes de persones majors de la província per aconseguir el seu objectiu de 0 víctimes en la província per incendis domèstics. Aquest programa, que permet la instal·lació gratuïta de detectors de fum en persones majors de 70 anys que viuen soles, ha permès ja que els bombers instal·len més de 400 d'aquests dispositius que són especialment útils en temporada hivernal. I és que, tal com ha assegurat el diputat de Bombers, Luis Rubio, aquesta iniciativa del govern provincial facilita la instal·lació de forma gratuïta de sistemes per a la prevenció d'incendis en un dels col·lectius amb major risc de sofrir incendis en els seus llars, els majors que viuen sols. Aquesta iniciativa és especialment útil a l'hivern, quan es produeixen accidents provocats pels sistemes de calefacció en les vivendes de persones que viuen soles. És per això que el diputat responsable del Consorci Provincial de Bombers ha ficat en valor un servei en el que el benefici social multiplica el cost que suposa per a la Diputació. Instal·len de forma gratuïta una tecnologia que salva vides i dona autonomia a moltes famílies, perquè permet a moltes persones majors que puguen continuar vivint soles. Continuem parlant també de la Diputació de Castelló, concretament en aquest cas de que s'ha confirmat el recolzament del govern provincial a l'activitat de l'Associació de Familiars de Persones amb de Malalts d'Alzheimer i altres demències de Castelló, amb una aportació de 22.500 euros aquest any. Ha sigut en l'encontre que ha compartit amb el president de l'AFA Castelló, Emilio Marmaneu, amb qui ha pogut valorar el funcionament de les línies de treball, que mantenen actives i així estudiar possibles línies de col·laboració futura per a seguir treballant per la millor qualitat de vida d'aquest col·lectiu. Hi ha que tindre en compte que en aquesta ajuda s'inclou l'aportació de 20.000 euros que la Diputació destina a ajudar en les despeses de manteniment dels centres de dia que l'associació té habilitats en Onda, Vinaròs, Vallusó i Villarreal. Música. Repassem també actualitat de diferents municipis de la província. Ens aturem a Onda, que ha iniciat els treballs d'adequació i posada en valor del Molí de la Reixa per a la seva conversió en el projecte Onda Natura. L'alcalde de la localitat, Ximo Huguet, ha afirmat que aquesta és una nova demostració del bon treball que s'està duent a terme des de l'àrea de dinamització econòmica que dirigeix el tinent d'alcalde, Àngel Badenas, per a millorar les infraestructures i el patrimoni turístic de la ciutat. Ara s'inicien per fi aquests treballs, que compten amb un pressupost de 50.000 euros i que esperen que en el menor temps possible puguen comptar amb aquesta infraestructura i afegir-la al ric patrimoni natural i cultural de la localitat, que cada dia es mostra més atractiva per a la ciutadania i els visitants. I amb l'objectiu de mostrar la riquesa patrimonial de la localitat als diferents públics, i més en especial als xiquets i joves, l'Ajuntament de Nules, mitjançant la regidoria de museus, organitza diferents activitats per a promocionar-la i difondre, a més, els seus principals museus: el Museu de Medallística Enrique Giner i el Museu d'Història. De manera que per aquest nou curs escolar s'ha presentat un renovat pla didàctic on es pretén oferir als xiquets i xiquetes de la localitat i dels pobles dels voltants la possibilitat de conèixer el patrimoni local a través d'activitats anuals, activitats a més lúdiques i de manera entretinguda. Aquest pla didàctic permet acostar els museus a diferents públics, però en especial està orientada a fer que els escolars coneguin el patrimoni de Nules d'una manera senzilla i amena, amb activitats noves que fusionen els coneixements de temes dels avantpassats amb activitats actuals i les noves tecnologies. Repassem ara actualitat municipal. L'Ajuntament de Vila-real ja té llest del dispositiu especial per a Tots Sants, que incorporarà un any més un autobús gratuït per a facilitar als veïns els desplaçaments fins al cementeri, així com l'ampliació de l'horari del recinte, els dies 31 d'octubre i 1 de novembre. Concretament, els veïns podran visitar el recinte de 9 a 6 i mitja de la vesprada, el dia 31, i de 8 del matí a 6 i mitja, el dia 1. Tots dos dies s'oferirà un servei especial d'autobús que funcionarà des de les 9 fins a les 6 de la vesprada, amb la primera eixida des de Riuebre, passant pels Lluïsos, la Bàscula, Carmelites i el cementeri. Així mateix, el recorregut serà durant la resta del dia, des dels Lluïsos, passant per Pius 12, Josep Ramon Batalla, Vicenç Sanchís, Joan Baptista Llorenç, Penya Golosa, Calvari, Plaça del Llaurador, Carmelites i Cementeri. Amb eixides a les 9, 10, 11, 12, 1, 4, 5 i 6. El recorregut de tornada es realitza pels carrers de l'Ermita, Cordó, Avinguda Alemanya, La Bàscula, Vicenç Sanchís, Josep Ramon, Joan Baptista Llorenç, Riuebre, Francesc Tàrrega, Avinguda La Murà i els Lluïsos, amb eixida des del cementeri a les 9 i mitja, 10 i mitja, 11 i mitja, 12 i mitja, 1 i mitja, 4 i mitja, 5 i mitja i 6 i mitja. Les parades seran les ja existents, a excepció de la qual es farà front a Carmelites, que estarà operativa de manera especial tots dos dies. I aquest matí ha tingut lloc un plenari ordinari a l'Ajuntament de Vila-real, un plenari en el que s'han presentat diferents mocions que s'han plantejat i s'han debatut en aquest plenari ordinari. Una d'aquestes, presentada per el grup popular, era relacionada a impulsar, junt a Acudim, un banc de material ortopèdic. Una moció que ha estat recolzada per Ciutadans, però que ha tingut el vot en contra per part de Compromís i del Partit Socialista. Era la regidora d'Hisenda, Sabina Escrig, la que explicava per què votaven no a aquesta moció.
Vull començar en el primer punt, que diu: crear és un Acudim, un banc de material ortopèdic. Tinc que dir-los que aquest banc ja està creat, que no anem a crear allò que ja està creat. I a més, en el propi conveni que té l'Ajuntament en Acudim, se justifica aquest banc. Se justifica el banc, no sols el tindre i poder prestar el material ortopèdic, sinó també la reparació. Mire, en el any 2017, perquè en la memòria està, se van fer 56 préstecs de material ortopèdic i durant aquest any es van beneficiar 69 persones i a més es van entendre a 100 persones sobre el material ortoprotèxic i es va reparar tot el material ortopèdic per a que el material estiguera en bones condicions i fos adequat per al seu préstec. En el mateix punt de la moció diuen impulsar el model de treball adequat i en el segon punt que l'Ajuntament de Vila-real aportarà els recursos logístics i econòmics necessaris per a facilitar acudir amb la posada en marxa d'aquest projecte. Miren, en primer lloc, no sé si vostès ho saben, però haurien de saber-lo. Acudim no ho sap, però vostès estan en este plenari i ho tindrien que saber. Miren, la llei reguladora de les bases del règim local en la seva disposició addicional novena diu les entitats locals de l'article 3.1 d'aquesta llei i els organismes autònoms d'elles dependents no podran adquirir, constituir o participar en la constitució directa o indirectament de nous organismes, entitats, societats, consorcis, fundacions, unitats i demés ens durant el temps de vigència del seu pla econòmic financer o del seu pla d'ajust. O del seu pla d'ajust, pla econòmic financer. Nosaltres vam aprovar així un pla econòmic financer que és fins al 31 de desembre de 2019. Aleshores, no podem participar en cap d'aquestes entitats.
Cal destacar també la declaració institucional, concretament per a demanar al govern d'Espanya la revisió de l'acord citrícola amb Sud-àfrica. Doncs aquests eren els temes més destacats d'aquest plenari ordinari a l'Ajuntament de Vila-real. Arribem a la una de 7 minuts del migdia, una pausa i de seguideta continuem presentant-los més convidats.
Curam Natura, herboristería y centro de terapias naturales. Y ahora, además de por dentro, te cuidamos por fuera. Tratamientos corporales y faciales con tecnología de última generación. Combatimos la celulitis, flacidez, exceso de peso. Eliminamos manchas, cicatrices o rojeces que te ayudarán a tener un aspecto más joven. Estudios clínicos nos avalan. Curam Natura, calle Cueva Santa 28 de Vila-real. Tu tienda de salud natural.
Victoria Eventos Almazora te ofrece un gran buffet especial los domingos y festivos. Y si tienes que organizar una celebración y quieres que sea un éxito, confía en Victoria Eventos. Haz que los cumpleaños infantiles, bautizos, comuniones, bodas o eventos de empresas sean únicos. Victoria Eventos, Antiguo San Lázaro, Polígono Centro Empresarial La Plana, Almazora, teléfono 964 10 98 58.
Vols que la teua empresa millore la seva responsabilitat social corporativa? Col·labora amb Xicaes, el nou projecte de Fundació Caixa Rural Vila-real, per a donar suport als xiquets i xiquetes amb capacitats especials i afavorir la seva inclusió social. Avui sóc jo, demà pots ser tu. Fes-te voluntari, col·labora amb Xicaes. Informa't a www.fundaciocaixarural.org.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, en aquest cas tenint en compte la festivitat de l'1 de novembre i que és moltíssima la gent que ja durant els dies previs també va acabar al cementeri per tal de visitar els seus éssers estimats i també fer la cura d'aquestes làpides. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la regidora responsable del cementeri, Rosario Royo. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem parlant perquè de Camp Nou arriba una jornada en la que l'activitat del cementeri suposem augmenta per molt i suposem també que per aquest fet i com sempre el consistori ja ha previst un dispositiu especial.
Sí, la veritat és que en aquestes dades ja s'ha vist un munt el moviment en aquest cap de setmana que ja són molts els familiars que han acudit al cementeri pues, per a visitar els seus sers i després pues, netejar i preparar tot per a que el dia 1 pues, estiga sempre bueno, pues, en les millors condicions. I per part de sí. L'Ajuntament, pues, també, com sempre, pues, intentem pues, que estiga net, que tinguin a la seva disposició les graneres, replegadors, les escales, perquè, pues, bueno, els que estan en les files més altes, pues, claro, és més complicat l'aplegar i, bueno, pues, intentem facilitar al màxim per a que totes les persones, pues, puguen ese dia tindre el que necessiten al seu abast.
I no sabem, regidora, si com en anys anteriors s'habilitarà un dispositiu especial d'autobús i també s'ampliarà l'horari del cementeri per tal de que la gent pugui anar, no?, amb una miqueta més de tranquil·litat.
Sí, bueno, l'autobús sí que tenim, el tenim ja preparat i serà el 31 d'octubre i el dia 1 de novembre. Es començarà a les 9 del matí fins a les 18 hores i el recorregut es comença per Riu Ebre. Entonces fa tot el que és l'avinguda de va acabar els Lluïsos, l'avinguda de la Murà, Pius Doche, José Ramón Batalla, Vicent Sanchís, Joan Bautista Llorenç, Peña Colosa, Calvari, Llaurador, Ermita, Cementeri, i quan baixa va per el carrer Cordón, a l'avinguda Alemanya, José Ramón Batalla, que és el que coneixem per la bàscula, Vicent Sanchís, Joan Bautista Llorenç i Riu Ebre, i comença una altra vegada el recorregut. Per tant, ja les persones que ja coneixen aquest sistema els animem a que també que l'agafen per tal d'evitar, pues, els conflictes que se poden fer allí a l'entrada del cementeri, perquè, bueno, pues el pàrquing és el que és. Entonces es un servei que jo crec que la gent està contenta de poder utilitzar-lo i anar còmodament. També vull donar les gràcies a l'Associació Filles de Maria del Rosari, que tots els anys preparen en mimo totes les celebracions religioses, com és el Rosari i després la missa que se fa. Enguany, perquè últims anys estaven gravant la missa, però enguany se oferirà en directe. O sigui que és una novetat que TV4 ens oferís fer-la en directe i bueno, pues crec que també pot ser una, bueno, és una novetat més, no?
I suposem que també, com sempre, doncs, la col·laboració de Creu Roja i Acudim, no?
Efectivament, això anava a dir, que donem les gràcies a que sempre Creu Roja i Acudim estan ahí presents, Acudim en les caires per a aquelles persones que tinguin dificultat de mobilitat i tenen allí les seues caires per a poder accedir al recinte i no tindre que patir. I Creu Roja, que sempre està ahí en la seva ambulància per a qualsevol cosa, també Protecció Civil i la policia local, que estan, pues, un poc controlant el tràfic i facilitant que tots apreguem en, pues, bueno, sense massa retencions.
I no sabem, regidora, respecte de l'horari, si hi ha alguna modificació o se tancarà, no, com sempre, cap a les 6.
Sí, com a les 6, perquè és de nit. Entonces, encara que sí, a veure, no sé si queda tan estricte de que a les 6 estiga tancat, sinó simplement, pues, a lo millor a les 6 sona la sirena i ja saben que la gent que té que anar poc a poc abandonant el recinte, però sobretot és que és ja de nit i, clar, ja no és tampoc agradable estar per allí. I si, a més, estos dies continua el fred, que estos últims anys havíem tingut una bona temperatura i ara pareix que és una miqueta més de fred, i bueno, pues jo crec que a les 6 de la vesprada, pues, ja és una bona hora. Però per el matí, a les 8 del matí, el dia 1 ja està obert i també la gent pot acudir.
En aquest cas, un cementeri que també ja durant els mesos de l'estiu es va anunciar una sèrie de millores, així que, com sempre, regidora, també intentant millorar i dignificant aquest espai, perquè allí, clar, està la gent que ens ha deixat, no?, i que tots estimem.
Sí, la veritat és que per a aquest equip de govern sempre ha sigut prioritari. Ha sigut molt forta la inversió. De fet, l'any passat va ser a la regidoria que més inversió es va fer. Les obres, perquè se van acabar les licitacions i, bueno, pues que, com sempre, ha sigut quasi 400.000 euros el que s'han invertit i s'ha fet una bona inversió. Però això no vol dir que hem acabat, no, perquè, a més, al ser un espai que sempre que molt d'ús, pues, tenim que estar sempre en el manteniment, fent manteniment. I bueno, esperem que per el 2019 nosaltres anem a seguir en aquest pla ambiciós que tenim per dignificar i per cuidar aquest espai que per a Vila-real suposa més, ja que ese és un jardí on estan els nostres sers estimats i la gent que ha fet que Vila-real siga el que és avui. Per tant, per a nosaltres fem tot el que podem. És veritat que no apleguem, saben les persones que moltes vegades venen a parlar amb mi, que no apleguem a tot el que voldríem, però que la nostra intenció és treballar aquello que se diu poquet a poquet, però sense deixar d'estar atenent totes aquelles deficiències que se van ocasionant per lo que és el temps, no? I la rehabilitació del perímetre, que és algo que del que ens sentim molt satisfets, pues esperem que a partir de, pues no sé, si no pot ser antes en Xiner, continuem rehabilitant, que esa és la nostra voluntat.
Tot i aquests treballs, no, i que encara falten coses per fer, com bé comenta, suposem que per aquests dies el cementeri està en les millors condicions, no, tenint en compte el pas de gent que ha d'assumir, doncs que no hi hagi cap, diguem, obra en marxa, no, ni res, sí, que poguera entorpir, no, el pas d'aquestes persones.
De fet, teníem una obra pendent que la tenim licitada i és la dignificació del vestuari dels operaris, i l'hem tingut que deixar perquè anaven a començar ara i no volem que tindré ara en aquests moments, fins que no passi la fecha de Tots Sants, que tindré pues, lo que és un poc allí que pot ser una empresa construint o reformant, pues, hem deixat preferir que es comencen aquestes obres després. Però no, sí que s'està fent un neteja més a fons, perquè a més que les pluges també van ocasionar deterioro i, bueno, pues ahí estem pues poquet a poquet, però sense pausa.
Doncs esperem que vagi molt bé, no, aquesta jornada, que transcorrega sense incidències, i bé recordar, no, que està aquest servei d'autobús, que també està a la missa, no, la gent de Creu Roja acudint per a facilitar que qualsevol persona pugui visitar els seus éssers volguts amb les màximes comoditats.
Sí, i a més també pues, animem a que les persones utilitzin l'autobús i que recorden que a partir del dia 5 de novembre el nou pla se ficarà en marxa, el nou pla de mobilitat, en el que està, per lo menos n'hi ha tres vegades al dia, en el que l'autobús aplicarà fins al cementeri, que era una de les, també una de les obsessions que teníem nosaltres, és de que aquest autobús urbà funcionara. I saben els nostres oients que el pla que va presentar el senyor alcalde i que també contempla el poder aplegar fins al Ternet i al cementeri. Així que és una poquet a poquet avancem, sí, encara que no tot el que aquest equip de govern voldria, però nosaltres intentem complir en el nostre projecte.
Doncs esperem també que molta gent, especialment la més gran, no, que ja no conduís, pugui fer també ús d'aquest servei a partir de dilluns vinent. Regidora, moltíssimes gràcies, com sempre, i parlem prompte, un plaer.
Pues sí, moltíssimes gràcies a vostès per estar sempre atents a totes les activitats que fa l'Ajuntament.
En Más que Tintas recargamos tus cartuchos de impresora y también vendemos tóner y tinta para todas las marcas de impresoras y originales. Compruébalo. Recarga de cartuchos desde 6,5 €, caja de folios 3,90 €, cartuchos de tinta de todos los colores desde 4 € y compra de tóner a 20 €. Si te llevas dos, 15 € la unidad. En Más que Tintas, precios sin competencia. Nos encontrarás en Avenida Pío 1237 de Vila-real.
Llega a Vila-real la Clínica Robles, especialistas en injerto capilar, desde 1,500 € o en cómodos plazos de 40 € al mes. Resultados garantizados. Clínica Robles, Avenida Pío 1274, Vila-real. Infórmate al 964 10 37 70. No somos franquicia.
Limpieza Servilín Vila-real. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maset, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No dude en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Vila-real, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out en el polígono y fondo de Alquerías junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero. I got my ticket for the long way round. Two bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow. What do you say? When I'm
a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a fer una miqueta d'intrusisme en el programa esportiu perquè anem a parlar del Villarreal, però com també té la vessant solidària ens hem quedat nosaltres aquest tema perquè serà la grada solidària del Villarreal Levante la que es destinarà en aquest cas a Espanyol Pintando el Camino en Rosa i per tal de conèixer més detalls, no?, respecte a aquesta iniciativa que repetí setmana rere setmana, però com pot beneficiar a aquesta entitat. Te saludem a una de les seues responsables, Amparo Alcaraz, molt bon dia.
Hola, bon dia, Sheila.
Doncs tornem a parlar, ho fèiem fa unes setmanes, per aquesta cita urbana musical i solidària que vosaltres heu sigut protagonistes aquest mes, i ara també una molt bona notícia, com és que els diners d'aquest encontre, no?, d'aquesta grada solidària, aniran per a vosaltres.
Sí. Bueno, per nosaltres, no? Per Espanya sí que s'encanta, però
claro,
bueno,
sí,
per
sí.
Nosaltres que som els que estem en ETA, no.
Uh-huh.
La veritat que sí, vam ficar en contacte el Villarreal i la veritat ens ha donat unes entrades per a la grada solidària i aquest diumenge a les 4:15 pues estarem ahí animant el nostre equip. Uh-huh.
La gent que estiga interessada en tindre una d'aquestes entrades, que igual no és el millor moment del Villarreal, però necessita més que mai, no?, el recolzament de la gent i la seva estima, com pot fer per a adquirir una de les entrades?
Bueno, pues les entrades de moment estan venent en la Taverna Milagros, en front del camp de futbol, i la cerveseria i bocateria Popeye. Després, si se fiquen en contacte amb nosaltres al mig de la pàgina o telèfon, que molta gent ja té un telèfon, pues jo queden les persones i les dones. Són a un preu de donatiu de 10 euros, íntegro per a Espanyol.
En aquest cas, ens agradaria també, Amparo, que ens recordares, òbviament no és per a vosaltres a títol individual, no és per a la causa que dueu a terme, no?, a aquests xiquets. En quin projecte, sí, en concret?
Pues els diners aniran destinats a l'Escola Hospitalària de Nadal, en l'Hospital Clínic i la FE, per a que els xiquets que se queden ingressats estos Nadals, i són les vacances de, clar, de Nadal, i els xiquets no van al col·le, pues, perquè no estiguin tancats en el quarto, que facin, bueno, n'hi ha alguns que tenen que estar tancats en el, sí, quarto, evidentment, perquè no poden menjar-se, però es fan diferents activitats perquè passen uns Nadals diferents, i n'hi ha unes empreses i una gent que es fan moltes coses des de disfraçar-se, des de fan manualitats, experiments, bueno, molt xulo, molt xulo. I la veritat que aquests diners van destinats 100% per a ells.
Així que és un projecte molt il·lusionant, no? A més, sí, també en dates en les que de ben segur a tots ens agradaria estar en família en casa, però ells malauradament no ho poden fer.
Exacte, ja que no ho podem fer, pues anem a intentar, pues que el que diem sempre, que el seu camí sigui un poquet de color de rosa, que sigui un poquet d'alegre i que se passin aquests dies, pues la veritat, que això passarà molt bé, que hi ha 3 anys, ja se fa anys, uh-huh, aquesta escola hospitalària ja fa uns anys i això passen molt bé, molt bé, molt bé. Després nosaltres publicarem fotos en la pàgina perquè la gent que ha col·laborat, i bueno, sempre ho fem, i ficarem fotos perquè la gent que ha col·laborat que ho vegin, el bé que s'ho passen, el divertit que és.
Així que en aquest cas que la gent veja, no?, que en total transparència els diners arriben, no?
Sí, sí, totalment. Ja pues encarreguem nosaltres de portar-ho i la veritat és que sí. Apleguen i se publica i se veu i se disfruten.
Uh-huh. No sabem, perquè són moltes les activitats que dueu a terme durant l'any, no?, hem comentat el mes passat en aquesta cita, heu estat a la Fira de la Solidaritat. S'arriba a l'objectiu per a engegar aquest projecte, Nadal?
Sí. Sí, ja ho tenim ahí. De fet, me pense que hi haurà diners de sobra que se destinaran, estem parlant, no?, i de més, se destinaran a investigació,
sí,
perquè la gent, la veritat, s'ha volcat molt, i pues, també han fet molts de detallets, que si va per a bodes, per a batejos i de més, ara ja es comença la gent a demanar-nos per a comunions, entonces, com me pense, clar, jo no sé els diners que n'hi ha de les vitrioles, no tinc idea, però jo, per lo que van portar l'última vegada que farà un mes i les vitrioles lo plenes que estan, sobraran i se destinaran, que ja ho vam parlar, per a investigació.
Uh-huh. Així que cada cèntim s'aprofita i no sabem si teniu alguna altra activitat prevista, no?, ja que no pareu, per sort o per desgràcia, no teniu descans.
Sí, l'altre dia Pau, el president de Lluís, se va ficar en contacte amb mi, que per tercer any consecutiu la cursa solidària de Lluïsos també anirà destinada a Espanyol Xiquets en Càncer, i la veritat que estem molt contents perquè van avisar molt bé, van cridar molt de puestos, van anar fent cosetes, la veritat és que sí.
Sí que la qüestió és no parar i que els xiquets tinguin una miqueta millor qualitat de vida en moments complicats de malaltia, però ens quedem amb Paro recordant, no? En aquest cas, la que més a prop tenim al calendari és el partit d'aquesta setmana.
Sí, per favor. El diumenge a les 4 i quart tenim un partit de futbol que anem a animar la grada solidària amb moltíssima força perquè el Villarreal necessita energia. Tenim allà unes cosetes que no puc dir, n'hi ha unes sorpreses de la grada solidària, sí, per a que mos se vegin, per a animar i per donar-li molta sort al Villarreal.
Doncs esperem que s'ompliga per a aquesta molt bona causa. A més, un horari, igual la becaeta no la podem fer, però bé, almenys igual més calentets que a unes hores més oscures, no estarem.
Pues sí, ja que l'hora no és la ideal, perquè mos agrada fer la siesta a molta gent, però bueno, és igual, estarem ahí fort i animant i ja veuràs com este partit l'han de guanyar.
Doncs esperem que servisca per a guanyar també aquest projecte i també a recolzar als groguets. Amparo, com sempre, moltíssimes gràcies i parlem pront de més iniciatives.
Sí, moltíssimes gràcies a tots i a Ràdio Villarreal en especial, per sempre donamos cobertura.
A veces solo necesitas un buen calzado para llegar tan lejos como te propongas. Nada más. Disfruta de cada paso en tu viaje.
Ven a la red Renault y cambia tus neumáticos al mejor precio. Si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Consulta condiciones. Tus neumáticos más económicos que nunca. Servicio postventa Renault.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Cristaleria Invipem, fabricants d'alumini i vidres a mida. Treballem tot tipus d'encomanes, tant del sector industrial com de particulars. Si estàs pensant en decorar la teua llar o reformar el teu negoci i donar-li un aire exclusiu i personal, Cristaleria Invipem, crida'ns al 964 10 63 44 o visita'ns al Centre Empresarial La Plana, camí Hostalasos 64. Cristaleria Invipem, fem realitat els teus projectes.
Nosaltres parlem com cada dimarts i dimarts no, amb la Unitat de Prevenció Comunitària, amb el tècnic José Gisbert, psicòleg. Què tal? Molt bon dia.
Muy buenos días, Núria.
Doncs bé, José, avui anem a parlar sobre la marihuana als instituts. Però ara ho explicarem bé, que una cosa no està associada a l'altra. A veure, concreta.
Que no cunda el pànico, que no cunda el pànico.
Concretem una miqueta. ¿Quién es el tema a tratar?
A ver, bueno, yo creo que es interesante el informar de lo bien que se está trabajando en los institutos y colegios de secundaria en los casos en que, bueno, pues se detecta que un alumno pueda estar consumiendo marihuana, no en el instituto, pero que sí que llega a clase bajo los efectos de los porros o bueno, pues, o presenta alteraciones que tienen que ver o que pueden tener que ver con que esté empezando a consumir. Uh-huh. Y bueno, pues es un trabajo que yo quería significar porque sí que se está haciendo muy bien aquí en Villarreal.
¿Qué es el que se está fent? Así a Villarreal tenim, anem a recopilar un poc, tenim tres instituts a la localitat de Villarreal, a banda de evidentment aquests col·legis que tenen una línia o que arriben a cursos més avançats, però parlant d'instituts en si, tenim tres instituts que de quina forma treballen en els aspectes de drogues.
A ver, también quiero incorporar a los colegios concertados, no son institutos, pero que también albergan alumnos que están estudiando secundaria. De alguna forma sí que siguen el protocolo y están en coordinación con la OPECA, que es donde yo trabajo, y con el Centro de Día Luis Alcañiz, que es donde se ofrece atención a las personas que tienen algún problema con alguna droga. Pero, bueno, pues sí que hay un trabajo encomiable del de los departamentos de orientación escolar, donde aparte de problemas de comportamiento o de bajada de rendimiento en los estudios y tal, pues también se están bastante formados en lo que es la detección de los primeros consumos que pueda presentar un chaval pues relacionado con esta droga ilegal que es la marihuana, ¿no? El cannabis. Y bueno, pues sí que al tratarse del trabajo de la OPECA, de una proximidad mayor que lo que pueda ser un centro de salud, lo que pueda ser un médico en un momento determinado, ayuda a rápidamente dar una respuesta en el caso de que haya una sospecha de que un chaval pues esté teniendo un mal funcionamiento por culpa de liarse con esta sustancia, ¿no?
Aixina rapidet, no? Recopilant, això ho hem contat més vegades, però de quina forma ho detectem?
A ver, primero estamos hablando de un porcentaje muy bajo, ¿eh? Es decir, no estamos hablando, sabemos que la droga más consumida por los adolescentes es el alcohol, como en la población general, y también pues aún hay fumadores de tabaco que pueden estar suponiendo en las últimas encuestas que hicimos desde la OPECA, pues de un 13%, 14%.
Cada vez menos, per sort.
¿Cómo?
Cada vega menys.
Sí, en el caso del tabaco, tanto en población general como en población adolescente, parece ser que sí, que toda la publicidad en contra del tabaco y toda la ley antitabaco ha ido surtiendo efecto, ¿no? Y eso se ha visto, cada vez hay menos fumadores de tabaco, y con el cannabis, curiosamente, también. Así que en 8 años hemos visto que en los centros de secundaria de nuestra ciudad se ha reducido de un 10% de chavales que aseguraban consumir, aunque sea de vez en cuando, porros, se ha pasado a un 5,7%, es decir, hemos bajado un poco menos de 5 puntos porcentuales. Eso a mí me parece que algo estamos haciendo bien o algo está pasando. La circunstancia que aún sucede, y es que si antes eran más los chavales que consumían cannabis, sí que es verdad que entonces el consumo era más ocasional, y ahora sí que vemos que los que quedan o los que sí que consumen lo hacen de una forma más habitual, casi diaria o diaria. Casi semanal, ¿no? Y eso, claro, es lo que trae el que estemos encontrando pues ya problemas, porque como toda la droga es el uso también que se hace, y aunque sabemos perfectamente que pues un menor no debería de probar ninguna droga porque le va a hacer mucho más daño tanto al cerebro como al corazón, que yo digo, bueno, pues si está ahí sí que enseguida es fácil detectarlo, ¿no? Porque va a ser un menor que cuando empiece a presentar problemas en el instituto es que ya lleva un consumo importante, si no diario, pues sí, todas las semanas, ¿no? La forma de detectarlo suele aparecer en forma de pequeñas ausencias o pequeños retrasos o el simplemente no venir a clase, ¿no? Y eso pues se comunica enseguida a los padres, y lo que en principio parece que no tiene importancia, sí que la tiene, porque bajo de ello no es que el chaval no quiera ir a clase, sino que el propio efecto del consumo le hace el abandonar pues en esa hora su responsabilidad de entrar en el instituto.
Pero, José, ¿se recomana que s'avise de seguida als pares? ¿Se recomana fer un seguiment a vore de l'alumne? ¿O se pot parlar amb ell abans d'avisar als pares?
A ver, depende del chaval, y depende también de... Bueno, depende, no, es decir, los institutos tienen la responsabilidad de comunicar enseguida una falta de asistencia a los padres, bien directamente o bien, no en Villarreal, pero en otros municipios, pues se cuenta con una plataforma online donde rápidamente puedes detectar si tu hijo ha tenido alguna falta de asistencia o alguna tardanza en entrar al instituto. Por lo general, el instituto o los colegios de secundaria llaman inmediatamente a los padres y dan a conocer ese incidente. Pues de alguna forma es la responsabilidad de los padres el que tenemos de que nuestros hijos estén escolarizados en todo momento, mientras tengan la edad de escolarización.
Claro. Aleshores, sí, dígame.
Eso no quita el que lógicamente, si las faltas empiezan a producirse de forma reiterada, suceden en las primeras horas de clase o después de los recreos, en aquellos institutos que por edad ya a lo mejor les dejan salir fuera del instituto, pues ahí sí que hay unos indicios de que, bueno, pues algo ha tomado el chaval que le impide retomar las clases después del recreo o bien antes de empezar la jornada escolar, pues es que ya pues ha consumido algún porro. Y eso pues repercute, lógicamente, pues incompatible para ese chaval con la asistencia a clase.
Com ho afronta això un professor? Com afronta el fet de cridar als pares i dir-los, mira, el teu fill té aquesta actitud, pense que està fumant porros, perquè, clar, ahí ja està la reacció d'un pare i d'una mare, que cadascú és d'una manera i que se pot reaccionar dient el meu fill això no ho fa, o se pot reaccionar dient parlaré amb ell perquè és una situació complicada.
A ver, aquí hay dos cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad que favorecen y entorpecen a la vez lo que es el que los chavales no se impliquen en el consumo de esta sustancia. Y es la propia banalización o la tolerancia que cada vez más hay en esta sociedad sobre lo que es la marihuana, ¿eh? Y también las políticas a nivel de legalización, no legalización, pero sí que un poco en el ambiente en general parece que no pasa nada por los porros y que, bueno, pues que es una droga blanda, que yo qué sé, que todos hemos sido chavales y que están en esa edad de probar todo. Y realmente no es así. Es decir, los riesgos del consumo de marihuana para un adolescente que todavía no ha madurado del todo su sistema nervioso y fundamentalmente su cerebro, los riesgos son grandes y son graves en muchos casos. La reacción de los padres, claro, puede ser de alarma, pero encontramos muchos padres que son tolerantes a eso, porque bueno, ellos dicen que también han sido jóvenes, que bueno, pues yo qué sé, que están en la época, ya eso estará muy bien, pero no tan precozmente. Ocurría antes con estos consumos como estamos viendo ahora, es decir, que un chaval de 15 años ya empiece a fumar porros, eso no ocurría hace 20 años ni hace 30 años, ¿no? Y es lo que sí que está suponiendo unos graves problemas de salud para el chaval, y el día de mañana ya veremos, ¿no? Si no cesa el consumo. Pero sí.
Pero ¿qué fas cuando te contesta un pare això?
Hombre, yo creo que hay que hablarle claro, por lo menos desde el punto de vista de la OPECA, hay que no nos cansamos de decirlo, es decir, es retrasar al máximo el inicio de probar ese tipo de drogas. Con 18, 19 años no es lo mismo que con 13, 14, como estamos viendo, ¿no? Y por supuesto, y si no se produce, muchísimo mejor. Desde mi punto de vista y a nivel profesional, y lo que tengo que indicar a los padres es que la postura familiar tiene que ser un rechazo absoluto a que un menor consuma no solamente marihuana, sino alcohol, tabaco, cualquier tipo de sustancia. Tiene mucho tiempo por delante para probar, pero ahora no. Entonces, la postura del no tiene que ser muy clara desde casa, como también la postura del no tiene que ser desde el instituto. Es decir, una institución como un centro educativo tiene que tener unas normas y nadie puede venir bajo los efectos del consumo de ninguna sustancia para estudiar, ¿no? Es como si una empresa permitiera que sus trabajadores vinieran bajo los efectos de los porros. Es decir, sería impensable, ¿no? Pero sí que hay una mediación o una forma donde podamos entrar con los chavales, que es precisamente en lo que es el recurso que tiene la OPECA, lo que tiene la Unidad de Prevención Comunitaria, en cooperación y en coordinación con los centros educativos y especialmente con lo que es el servicio de orientación escolar, pues sí que nos llaman y bueno, pues atendemos al chaval. Le convencemos de la necesidad de que sus padres estén informados de esos y les animamos a que realmente se pongan en tratamiento.
Un tratamiento que
no es de desintoxicación y tal, porque la mayoría de los chavales no presentan una adicción, pero sí un acompañamiento a una reducción.
¿De quina forma se les tracta, se les ayuda?
Sí, por supuesto que se les ayuda. Desde el centro de día de Luis Alcañiz, cada vez estamos atendiendo, o están atendiendo mis compañeros, más casos de adolescentes que lo que te digo, Nuria, no son adictos, pero sí que no pueden dejar de consumir diariamente porque se han enganchado a todo lo que es la relación con el porro de forma exagerada, ¿no? Es un poco que, bueno, pues no tiene una fuerza adictiva como lo tiene el tabaco, la nicotina, pero sí que continuamente están pensando en ello, abandonan un montón de actividades que antes les resultaba gratificante, no prestan atención a las conversaciones, escuchan pero no se enteran de nada, muestran esa apatía o decaimiento, son poco comunicativos, y eso todo lo hace la cannabis, lo que hace la marihuana, ¿no? Abandonan las aficiones y bueno, pues el riesgo está en un abandono escolar antes de tiempo, ¿no?
¿Y de quina forma se les ayuda desde el centro Lluís Alcañiz?
Bueno, el centro Lluís Alcañiz ofrece lo que es la atención psicológica, la atención de un trabajador social y de un educador social, y en el caso de que el chaval necesite algún tipo de medicación, pues se cuenta también con lo que es la UCA de referencia, que la tenemos en la Vall d'Uixó, o bien su propio pediatra, o si es ya ha pasado la de la pediátrica, su médico de cabecera, donde le puede dar un tranquilizante menor o ayudar para no tener quizás esa ansiedad. Pero sobre todo se trabajan los cambios de comportamiento, bueno, los cambios de hábitos, pues no sé, es decir, son chavales que tendrán que prescindir de una serie de amigos que también consuman marihuana, el dejar de ir a ciertos lugares, las peñas también son muchas veces un foco de consumo importante, como todos sabemos, el empezar a hacer actividades que abandonaron, tipo deportivas o aficiones que por culpa de implicarse tanto en el consumo han abandonado, y sobre todo el fortalecer la relación con los padres y los padres que supervisen tanto horarios como actividades como amigos que frecuentan los hijos.
És tan complicat això, perquè els pares, front a l'adolescència, estan com vulnerables, no? Perquè els fills s'aparten, els fills busquen el seu espai, busquen la seva intimitat i l'estar com molt despegats, no?, dels pares. És com, no me molestes, que ja sóc major. I, clar, això és molt complicat d'afrontar quan vens d'un xiquet que a lo millor el tenies apegat a la falda.
Sí, claro. Muchas veces cambia antes el hijo que los padres. Los padres aún lo ven como un niño y el hijo está pidiendo que le tratemos ya como un adulto cuando no lo es del todo. Eso confunde y eso crea realmente dificultades para muchos padres de cómo tratarlo, y más con lo que tú dices, ¿no?, de que muestran un déjame en paz, no me taladres, no me controles. Yo creo que los padres tenemos que ser inteligentes y traducir esas expresiones, que muchas veces son de subida de tono, como si los adolescentes tuvieran subtítulos. O sea, entenderlos, que con eso nos está diciendo, vale, déjame que yo tome mis propias decisiones, pero por favor, papá o mamá, sigue estando ahí. Muéstrate cercano a mí, sigue ofreciéndome tu apoyo para superar los problemas que yo pueda tener, pero déjame que yo haga mi camino, ¿no? Es decir, a veces pecamos por las dos cosas, o los padres de adolescentes pecan por las dos cosas, o bien siguen siendo demasiado sobreprotectores, demasiado encima del hijo, o bien todo lo contrario, a las primeras de cambio que ya el hijo le dice déjame en paz, pues allá te apañas, y tiran la toalla. Esas dos reacciones son las que hay que evitar. No te está diciendo realmente lo que está diciendo, sino que hay que entender como que tú estate ahí, por favor, porque te necesito, y además más que nunca, porque tengo mucho miedo a crecer, ¿no?
Té por, ¿no?,
a ser adulto. Tiene miedo a crecer, pero tampoco tolera que le sigan tratando como un niño, por supuesto.
Clar. Jo crec que també és un problema dels pares, no? L'afrontar que no se'l pot tratar ja com un crio, que se la... però tampoc se'l pot tratar com un adult.
No, por eso te digo. No, y el problema no es de los padres. Quiero decir, la culpa de que un chaval acabe teniendo problemas con la marihuana es del chaval. No,
claro.
No es culpa, dicemos los padres, está bien, de culpa. No, es decir, él toma sus propias decisiones. Quizás a lo mejor pues eso nos puede dar una pista de muchas cosas. ¿Por qué mi hijo está fumando marihuana? Puede ser una actitud de protesta porque algo está funcionando en casa que no le gusta y a lo mejor tenemos que revisarnos la familia, porque es verdad, uno puede empezar a fumar porros, un chaval, simplemente como una forma de llamar la atención, como otro que haría pequeños hurtos. Sí. Y eso es una escandalera, pero bueno, hace que se movilice la familia y diga, bueno, ¿aquí qué está pasando? Pues que a lo mejor hay que revisarnos todos y hay que empezar a cambiar la forma de tratar al hijo, ¿no? Y bueno, pues el hijo ha cogido esa solución en vez de comunicar, porque quizás también los canales de comunicación con el hijo se han cerrado, etcétera. De ahí que sea tan importante la labor, volviendo otra vez a lo de los institutos, porque ahí el adolescente encuentra adultos que no son sus padres y que son súper necesarios para realmente pasar a ser adultos. Porque ven referentes adultos que no son sus padres, porque no los adolescentes no cuentan todo a sus padres, pero sí que necesitan de esos otros adultos que les ofrezcan confianza y apoyo y que no les echen la bronca enseguida. Y que probablemente, y es así, es decir, nosotros les decimos a los adolescentes lo mismo que dicen sus padres. Pero a nosotros nos hacen más caso porque no somos sus padres.
Es diferente, claro. Lo dio una persona externa.
Eso es. Y eso sí que yo creo que tienen que procurar los padres, que sus hijos tengan también adultos alrededor de ellos para poder confiar. Y por supuesto, en esa tesitura nos vemos en los institutos. Y cuando a lo mejor un adolescente pues nos cuenta eso, que está empezando a fumar, que se le está yendo ya de las manos el tema de la marihuana, es cuando le motivamos a decir, bueno, pues esto tienen que saberlo tus padres, a ver cómo se lo dices, tus padres tranquilo que lo reaccionarán bien, porque nosotros estamos para apoyarte, no sé qué. Y muchas veces encontramos en esa mediación o en esa forma de trabajar una forma de solucionarlo antes de que sea tarde, ¿no?
Sobre todo destacar, José, y ya per a concloure, que no es que als instituts hi haja marihuana, ni molt menys.
No,
que la edat en la que un adolescent se fica a consumir es la edad en la que van al instituto.
Claro, eso es, sí, como otras conductas u otros comportamientos que presentan los adolescentes, ahí está. Pero está claro que dentro de los institutos no entra ningún tipo de droga, eso está prohibidísimo, y que en el caso de que se encuentra un consumido, alguien consumiendo dentro de los centros educativos, vamos, todos los centros tienen su protocolo de sanciones claramente al que consume. Y eso, bueno, pues muchos de los que nos están oyendo lo saben, ¿no? Porque a lo mejor alguno de sus hijos o algo ha sido amonestado, ha sido expulsado durante unos días, han hablado con los padres, con el instituto, diciendo es que esto está prohibido, ni se puede meter ningún tipo de droga, ni mucho menos tampoco consumir, pero ni siquiera tabaco, ¿no?
Clar. Doncs jo crec que ens ha quedat prou clar, simplement que això, que han d'estar tots units, tant dels pares com els professors, com directament la ciutadania en general, per ajudar, entre altres coses, als adolescents a combatre això i a que s'aparten, no, de la droga.
Sí, y dentro de las cosas que tenemos que hacer como padres es el no perder la función de supervisar, de supervisión a los hijos. Por muy libres que ellos quieran estar, esa libertad se les va dando. No somos policías de los hijos, pero sí que tenemos que seguir controlándoles, sí que tenemos que seguir supervisando las actividades que hacen. Igual que sabemos que ahora están en el fútbol o que ahora, pues dónde están, pero especialmente las actividades que realizan fuera de casa, ¿no? Conocer a sus amigos, el que la casa esté abierta a los amigos para que ellos inviten a sus amigos y estén ahí con ellos. Si tienen peña, el que los adultos nos acerquemos a la peña y sea nuestra peña, porque podamos perfectamente entrar sin ningún problema.
Claro.
O compañeros, ¿no? Esa supervisión funciona como un factor de protección muy, muy importante de cara a que luego no nos llevemos sorpresas.
Pues sí. Doncs ho deixem així, José, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una vegada més i parlem ben pronte. Gràcies.
Muy bien, Núria.
I nosaltres una pausa i de seguideta ens acomiadem.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió o boda, o donar-te algun capritx,
amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Arribem a les 2 del migdia, moment en el que vos porta l'actualitat del Villarreal Club de Futbol el nostre company Javi Mata. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12:05 amb més actualitat i protagonistes. Que passeu molt bona vesprada i recordeu que per aquesta vesprada ens donen pluges. Adeu.
El cielo ya está gris, será la última noche que pase junto a ti. Si me lo permites, te quiero demostrar que sé sacrificarme, que tengo dignidad. Y luego debes tener valor, despídete sin decirme adiós. Amémonos solo una vez más. Y luego debes dejarme, debes marcharte. Tú, no tengas miedo, decídete a dar la cara y acércate.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Benito Llorca Cortés. El entierro tendrá lugar hoy martes a las 4 de la tarde en la iglesia arciprestal. Velatorio en Tanatorio Villarreal. Camino Ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La teua opinió ens importa.